En motiu de les eleccions a l'Ajuntament de Falset, la ràdio us ofereix l'entrevista amb el candidat del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Com Ràdio Falset ha anat fent sempre que s'apropen uns comicis locals, un cop més ens proposem acostar-vos als diferents candidats que concorren a les eleccions, candidats, programes i opinions sobre els temes d'interès municipals. Ho farem per mitjà d'entrevistes personalitzades com la d'avui. Tenim davant nostre el senyor Jesús Torralba, cap de llista del Partit dels Socialistes per Catalunya. Jesús Torralba té 57 anys i és exempleat de Caixa. Benvingut, senyor Torralba.
Hola, bon dia.
Comencem pel començament. Per què vol ser alcalde de Falset?
Bàsicament per continuar amb la tasca que hem encetat en aquests darrers 4 anys i penso que és la nostra obligació intentar acabar-la amb l'enfoc que li hem volgut donar durant aquests darrers 4 anys.
Fàcim un balanç d'aquesta legislatura que estem a punt de tancar. Quatre pinzellades.
Bueno, el balanç és que ha estat una legislatura molt complicada. Bàsicament ha estat molt qüestionada i molt limitada per tot el que és el tema de la crisi econòmica. I això, vulguis que no, doncs ha limitat els ingressos de l'Ajuntament i també, naturalment, ha limitat les possibilitats d'actuar en determinats aspectes que ens hagués volgut, haguéssim volgut fer-ho i hem tingut certes limitacions. Però, bueno, globalment, jo diria que ha estat una gran satisfacció personal perquè per mi ha sigut el debut dins la política i, naturalment, dins de l'alcaldia, també.
Encerts i errors de l'equip de govern que vostè ha encapçalat?
Errors, molts. Encerts, espero que més. Però és evident que quan un equip debuta i no té gaire experiència, i també és cert que vam tenir d'anar descobrint en positiu, em refereixo, vam tenir d'anar avançant amb el nostre propi esforç i sense cap suport, doncs la veritat és que és una gran satisfacció i és un gran aprenentatge, però d'errors moltíssims.
I de l'oposició, encerts i errors?
De l'oposició penso que bàsicament... Jo diria que l'única qüestió que és prou important i que jo m'atreveixo a recriminar, i ho dic així, és potser una falta de col·laboració en determinats aspectes. És cert que, per entendre's, es necessita la voluntat de dues parts i, per tant, nosaltres també tenim a veure i, naturalment, el mea culpa l'hem d'entonar. És a dir, quan no hi ha un enteniment, doncs no és només problema d'una part.
Deixen un Falset millor o pitjor que ara fa 4 anys?
Jo diria que deixem un Falset diferent. Com et deia abans, la legislatura ha estat molt condicionada per temes econòmics. Pensem que estem just en el punt de despegue, en el punt d'enlairament de Falset. Pensa que la llei de barris, que ha estat, jo diria, un dels objectius que ens vam marcar d'inici i que després d'intentar-ho per dues ocasions, al final ho vam aconseguir, és una situació, és un conjunt d'actuacions que el que farà serà que Falset modifiqui la seva estructura com a poble des d'un punt de vista de qualitat, sobretot, però també tingui un aspecte molt més modern sense perdre les arrels de poble. A partir d'ara és quan realment Falset pot donar un canvi molt important. Hem fet, entenc, temes que en algunes ocasions han estat controvertits, com el tema del camp de futbol, el tema de l'artesana, que també és una de les qüestions que en aquest moment s'està intentant d'acabar, però hem fet, jo diria que alguna obra que té la seva transcendència, com la rehabilitació de la plaça Vella, que nosaltres estem realment molt satisfets, la Font del Batlle, que en breu estarà acabada, el carrer de Dalt, que com veieu i sabeu, i pateixen els veïns de la zona, doncs també és una obra d'infraestructura important per Falset i esperem que en uns mesos també estarà acabada.
D'algunes d'aquestes qüestions que vostè ja apuntava en parlarem posteriorment. Quin és el seu lema per a aquesta campanya electoral?
Il·lusió per Falset. Jo penso que és la part que ens ha de mobilitzar, que ens mobilitza de fet a l'equip que ens presentem amb la candidatura. I realment penso que sense il·lusió és impossible afrontar un repte de fer possibles tots els projectes que estan en dansa i d'altres de nous que esperem encetar. I entenc que és la part primordial perquè amb constància, amb esforç i naturalment amb ajuda de la Generalitat, per què no, doncs intentarem acabar de fer tots els temes que tenim pendents.
anem entrant en matèria, qüestions econòmiques, que segurament són algunes que, sobre les que més preocupació generen entre els oients. La situació dels ajuntaments, ara com ara, no és fàcil. Quin és l'estat en què es troba l'Ajuntament de Falset?
Doncs mira, jo ho avanço, però el proper dilluns, bueno, el dia 9 de maig concretament, farem un ple en el que anunciarem que tenim per l'any 2010 hi ha una diferència entre ingressos i despeses d'uns 270.000 euros i això ho hem de recuperar en els propers 3 anys. Per tant, tenim un pla de reequilibri o de sanejament o, en fi, com li vulguem dir, que en els propers 3 anys s'ha de dur a terme per equilibrar aquest desfasament que hi ha hagut durant el 2010. Per nosaltres hauria estat relativament senzill, ja que el tenim desenvolupat, aquest pla, i aprovar-ho abans d'acabar la legislatura. Però és evident que aquest pla condicionarà l'actuació de govern del proper ajuntament. Per tant, ja ho anunciaré dilluns, dia 9, el que farem serà tenir-lo preparat i l'ajuntament que entri, que l'agafi com a seu i l'aprovi, o si continuem nosaltres, doncs està clar que ho aprovarem perquè entenc que és el que hem de fer.
La gestió econòmica de l'ajuntament és una de les qüestions que se li ha criticat, especialment pel que fa al capítol 1, el que fa referència al personal.
Bueno, és molt fàcil quan només mires xifres, mires números, el treure conclusions que en moltes ocasions, com aquesta, és una conclusió equivocada. I intento explicar-me. Dintre del capítol 1, que és el capítol efectivament de costos de personal, hi ha unes quantitats que corresponen als plans d'ocupació. Plans d'ocupació que paga la Generalitat, per tant això no va a càrrec de l'Ajuntament. O sigui, l'Ajuntament efectivament paga a les persones que de forma eventual i temporal contractem, habitualment són persones que estan aturades i es contracta per 6 mesos o per un temps determinat. Això ho paga directament el Servei d'Ocupació de Catalunya, és a dir, la Generalitat, tot i que s'ha de comptabilitzar dintre del capítol 1 i, per tant, és evident que sembla que hi hagi un elevat import. Després, dintre del capítol 1, una de les qüestions que també s'han criticat amb certa freqüència és el fet dels serveis tècnics. Bueno, pues, en aquests moments estem pagant el no haver tingut uns serveis tècnics professionals des d'un punt de vista de continuïtat en el temps. És a dir, el tenir un arquitecte o el tenir un enginyer un dia a la setmana no pot ni fer les coses que ha de fer, ni controlar els temes que ha de controlar. I tenim l'artesana, per exemple, que una de les qüestions que estem patint en aquests moments és justament el que, bueno, doncs algun dels tècnics que en el seu moment hi havia van donar per bones coses doncs que no estaven resoltes i això ara ens costarà diners. Per tant, el fet de que hi hagi uns serveis tècnics qualificats i que tinguin continuïtat durant tota la setmana és un punt positiu que efectivament representa un cost d'inici per l'Ajuntament, però representa un estalvi de cost en projectes que no s'han d'externalitzar, projectes que no s'han de fer fora. I per altre costat, tens la garantia de que el seguiment de les obres que s'estan fent es fan amb els estàndards de qualitat adequats. Per què? Entre altres coses, perquè hi ha temps per fer-ho.
Vostè defensa l'estructura de l'Ajuntament, però sí que és cert que per als propers anys toca anar a buscar diners fora. És a dir, com sempre, toca anar a buscar subvencions, toca anar a buscar tots aquests diners per dur a terme totes les actuacions que segurament vostès tenen al cap. Què cal fer? Perquè no és el millor moment per fer-ho.
Bueno, de fet, no és que els propers anys, és que els 4 anys anteriors ha passat exactament el mateix. La llei de barris, amb un pressupost de 3.200.000 euros, tenim una subvenció de 2.400.000. Pel tema de la plaça Vella hem tingut una subvenció del 100% i gràcies a aquesta obra tenim un 80% del cost de la Font del Valle que també quedarà cobert per una millora amb l'obra. El carrer de Dalt, per exemple, doncs, també de 469.000 euros, que és el pressupost que teníem del carrer de Dalt, en tindrem 163.000 euros de millores amb carrers que són perpendiculars, com pot ser una part de Francesc Mestres, com pot ser el carrer del Lluc i la travessera de Vallmoreres, que són projectes que es faran també a cost zero per a l'Ajuntament.
Influeixen les sigles a l'hora d'anar a buscar diners?
Jo crec que no. Jo crec que no, i ara a més diré clarament. El tripartit, durant els darrers anys ha estat qui ha governat Catalunya. Bueno, no cal parlar del tripartit perquè, evidentment, doncs, ha acabat com ha acabat. Desgraciadament, la relació entre els propis partits que el composaven no era la més encertada ni la més adequada, però tenim una subvenció que és històrica i que penso que la coneix ja tothom, no sé si de tota la comarca, suposo, i de mitja Catalunya, que és la dichosa subvenció dels 950.000 euros. Aquests 950.000 euros, tot i estant el president del govern de la Generalitat, del PSC, doncs hi ha estat darrere del senyor vicepresidència, el senyor Rafael Niubó, durant 4 anys, i després de 1.000 entrevistes, i després de 1.000 compromisos, i després de 1.000 promeses, doncs finalment, el 20 de juliol del 2010, va passar per acord de govern de la Generalitat l'aprovació de la dichosa subvenció. Ara, el següent via crucis ha estat anar a Esports. I el secretari general d'Esports, que també era d'Esquerra Republicana, doncs, 3/4 del mateix. I ara, en aquests moments, amb el nou govern de la Generalitat, hem tornat a parlar, ja no sé amb quanta gent ja, de tot l'equip que composa el Consell d'Esports, i en aquests moments estem pendents de les eleccions del dia 22 de maig i dels pressupostos de la Generalitat, perquè definitivament espero que ja la promesa dels 950.000 euros s'acabi ja de complir, entre altres coses perquè d'això depèn l'equilibri aquest que comentava abans del pressupost de Falset. És a dir, nosaltres hem fet despesa confiant en que una subvenció que ja estava aprovada per govern era qüestió de tràmit. És més, només faltava signar el conveni amb Esports per rebre els diners. Bé, això s'ha complicat i, per tant, ha influït en que els ingressos que esperàvem doncs no s'han produït i, per tant, tenim aquest desequilibri que apuntava abans.
El fet que l'Ajuntament hagi de cobrir el 25% de la subvenció de la Llei de Barris, la subvenció global que supera els 3 milions d'euros, els fa anar una mica malament en els propers anys?
Bueno, de fet, ja tenim una bona part, bueno, una bona part no, una part de la Llei de Barris que s'ha desenvolupat durant els exercicis 2010 i el que portem de 2011. Els diners l'Ajuntament ja els ha pagat, encara no hem rebut aquest 25% per part de la Generalitat i en els propers anys aquest 25% que hem de aportar com a Ajuntament pretenem que surti bàsicament de les subvencions de PUOSC i del PAM i amb això cobrim perfectament les inversions que estan previstes. També és cert que demanarem després de les eleccions i si no som nosaltres, doncs l'equip de govern que estigui en el seu moment, nosaltres li recomanarem que demanin una ampliació de termini per tot el que és el tema de la Llei de Barris. És a dir, la Llei de Barris començava el 2009, acabava el 2013, si no m'equivoco, i per tant les inversions tenien de fer-se d'una forma bastant accelerada, sobretot en els darrers 3 anys, que serien 11, 12 i 13. Pel que fa referència al 12 i al 13, que és on està concentrat la inversió més elevada, demanarem una pròrroga de 2-3 anys perquè d'aquesta manera amb el PUOS que entrarà en vigor el 2012 cobrirem sobradament el que és el tema del 25%. Entre altres coses perquè aquest 25% que són 800.000 euros d'aquest 3.200.000, l'aportació de l'Ajuntament han de ser 800.000 euros, en part venen compensats per la reducció en el cost de les obres. És a dir, a l'igual que hem fet al carrer de dalt i hem obtingut una baixa que s'aplica a millores, és a dir, s'aplica a fer carrers, aquests carrers que et deia abans, la resta d'obres que farem, evidentment, també comptarem, perquè la situació econòmica, doncs, desgraciadament, força que sigui així, comptarem amb una baixa entre un 15 i un 20%, que ens ajudarà a que aquest 25% que ha d'aportar l'Ajuntament quedi diluït dintre d'aquestes propostes.
Cal potenciar el comerç de Falset?
Cal potenciar el comerç de Falset i dintre del programa nosaltres entenem i apostem perquè sigui així. És més, dins de la Llei de Barris, i torna a sortir el tema, hi ha subvencions per dinamització comercial, hi ha subvencions per senyalització, hi ha subvencions per millores i obertura de nous establiments. Això ja està en vigor, per tant, tothom que vulgui obrir un establiment públic o bé que necessiti fer rehabilitació, com ja s'han fet algunes, doncs es poden acollir-se a aquestes subvencions, al igual que s'ha fet amb el tema de la rehabilitació de façanes.
La meitat dels aturats de la comarca, més de 200, viuen a Falset. Es pot fer alguna cosa des del nivell local per reduir aquestes xifres?
Nosaltres, apostem per continuar insistint. De fet, ja he tingut amb el nou responsable de l'Incasòl alguna entrevista. Apostem, insisteixo, per donar, per revitalitzar novament, per tornar a posar damunt la taula la possibilitat d'acabar l'ampliació del polígon industrial. I com que hi ha demanda d'industrials o d'emprenedors locals que pretenen instal·lar-se allà, entenc, i també per boca del director general de l'Incasòl, senyor Grau, que deu fer un mes aproximadament que el vaig anar a veure, ens van comentar que si teníem demanda, ells ens ajudarien a acabar de tirar endavant el polígon.
Creu que Falset ha d'assumir encara més la capitalitat de la comarca?
Entenc que sí. Sí, Falset, en els darrers 4 anys, jo diria que segurament no hem sabut, perquè no hem sabut fer-ho, s'ha de tenir més iniciativa que afecti a tota la comarca. Nosaltres hem intentat fer-ho a través de la Fundació del Castell del Vi. També és cert que la comarca, en aquests moments de dificultat, tindria de començar a oblidar vells prejudicis i segurament certes qüestions i reticències que penso que encara són vigents i que valdria la pena que ens oblidéssim. Hem d'obrir les finestres, hem de deixar que circuli l'aire per aquesta casa, que és el priorat, i que entenc que el que s'ha de fer és col·laborar tots plegats.
Davant aquesta situació econòmica complicada que vostè planteja, davant, bueno, tota aquesta gestió que toca fer ara, l'experiència en l'àmbit municipal serà determinant?
És a dir, jo entenc que sí. A veure, jo ara miro enrere i he de fer una confessió. El primer dia que vaig entrar a l'Ajuntament no sabia exactament per què començar, haig de ser sincer. Sí, hi havia projectes, però és evident que el dia a dia no s'atura, no es frena. Els projectes encetats o endegats, i està clar també que continuen, que s'han de cobrir, que s'han de complir els compromisos i a més s'han de posar en marxa qüestions noves i noves propostes que hem de fer. I naturalment, si és aquesta experiència, entenc que és molt millor. Però per altra banda, també és cert que sense experiència, però amb il·lusió, constància i a més moltes ganes, entenc que també es pot tirar endavant.
Entrem ara a valorar algunes de les qüestions que han generat certa polèmica durant aquesta legislatura. La primera d'elles, l'ARE, l'Àrea Residencial Estratègica de Sant Gregori. Es va criticar d'una banda pel model de Falset que plantejava i de l'altra perquè no se'n va fer gaire publicitat.
L'àrea en qüestió, l'Àrea Residencial Estratègica, inicialment tenia d'estar el que diuen un discontinu, que eren dues zones. Una zona era la de Gratallops, o sigui, la carretera de Gratallops, a mà dreta, i l'altra era allà on l'Incasòl té terrenys, que recordo que han estat adquirits amb l'anterior legislatura. Recordo també que l'anterior legislatura, en aquesta mateixa ubicació, el que feia era pues, un nombre, és cert, inferior d'habitatges, però que en definitiva això no és cap invent. Això no és cap invent, o sigui, el fet d'ubicar habitatges aquí. Per tant, la zona ja estava prevista a fer una construcció determinada. Quina és la diferència entre el que hi havia previst inicialment i el que finalment l'ARE va aprovar? Bàsicament eren 100 i pico d'habitatges, no sé, 120, 140, però d'aquest ordre. Però per altre costat assegurava dues coses. Una, que el percentatge que Falset rebria per el que és la edificació, és a dir, el percentatge que rep de cessió obligatòria, en lloc del 10 seria el 15%, i que els equipaments podrien costejar-se a través de la Generalitat en la seva integritat. A més, la possibilitat de fer a la zona habitatges protegits tant per a joves com per a gent gran, i a més la possibilitat de fer habitatges tutelats per a gent gran, és a dir, habitatges que per un lloguer molt mòdic la gent gran que no tingui mitjans o no tingui recursos pugui accedir a un habitatge digne.
Dos equipaments que han també generat certa polèmica. D'una banda, el Teatre d'Artesana i de l'altra també el Castell del Vi.
Bueno, el Teatre d'Artesana, el dia 9, en el ple, presentem el projecte que esperem que sigui el definitiu per ja d'una manera adequada dotar-la de tots aquells elements de seguretat que precisa perquè continuï estant oberta al públic. Aquest és un projecte que ha fet la Diputació i ho hem volgut fer expressament així perquè no hi hagi cap mena de reticència respecte de si els tècnics de l'Ajuntament posen més coses o no de les que són necessàries. És un projecte que ja està redactat, que passarem a la seva aprovació en el proper ple del 9 de maig, i és un projecte que només, i dic només entre moltes cometes, val 102.000 euros. I és pues, el fer una sèrie de modificacions per reunir aquells requisits que són imprescindibles per un funcionament normal. Per tant, és evident que hi hagi polèmica, pues, quan les coses no... pel motiu que sigui, no vull entrar ara si és responsabilitat dels tècnics, de l'antic ajuntament o de qui sigui, però quan les coses no es fan bé d'inici, pues és evident que al final pues, toca pagar més del que es tindria de pagar inicialment. Respecte al Castell del Vi, pues, la veritat és que no sé per què hi ha la polèmica. Nosaltres quan vam arribar al govern municipal estava prevista ja una subvenció per fer l'interior, per fer el que avui és el museu de Falset, pel que fa referència al vi, i el Castell del Vi pretén ser doncs, una mica el dinamitzador del que pot ser la part turística des d'un punt de vista d'enoturisme, com és el que li correspon al Priorat. Per tant, jo no veig cap polèmica aquí.
Hi haurà museu de Falset i Comarca?
Esperem que sí. Un dels aspectes que també està en part a la llei de barris, com deia abans, perquè veieu que la llei de barris no només abarca carrers, sinó també abarca altres aspectes del que significa dotar d'equipaments adequats a Falset, doncs intentarem que hi hagi museu. La intenció és aquesta, és anar per aquesta via. Hi ha una partida que ja està prevista, que evidentment és insuficient perquè no serà... Avui, per avui fer qualsevol equipament d'aquests val molts diners, però el que sí que farem serà buscar les subvencions necessàries perquè tiri endavant.
Trobaran solució al problema de l'escola de música en quant als diners que necessiten en la qüestió també del seu local?
Ahir, dia 5 de maig, vam estar amb la directora dels Serveis Territorials d'Educació de Tarragona i vam començar ja a veure quins són els requisits per... que efectivament l'escola de música no sigui una escola de música que depengui d'una gestió privada, sinó que sigui una escola de música municipal o comarcal a decidir. Per tant, estem en la línia d'intentar fer també, o d'intentar buscar el camí per arribar a solucionar el tema de l'escola de música.
Creuen que han cuidat el teixit associatiu de Falset durant aquests 4 anys?
La nostra percepció és que sí, ho hem intentat. És evident que la valoració final han de fer les pròpies associacions. Penseu, jo penso que, i a més ho vull dir ara i en veu alta, els regidors que hem tirat endavant tots aquests projectes, que són molts, i quan traiem el programa indicarem una bona part d'ells, hem estat 6. 4 del PSC, 2 de Convergència i Unió. 6 persones que totes, absolutament totes, estan treballant. 6 persones que han dedicat moltes i moltes hores a aquest Ajuntament. I per tant, és evident que amb les hores que ens han quedat, pues, de cara a poder solucionar els temes municipals, pues, hem fet el màxim que hem pogut. Si en lloc de 6 haguéssim sigut pues, 11, com era la previsió, com era la proposta que s'havia fet en alguna ocasió als regidors de l'oposició, segurament haguéssim pogut fer moltes més coses.
Entrem ja una mica en el terreny de joc, en el de les eleccions. Un parell de preguntes. La primera, el fet que Jaume Domènech no sigui un dels actors protagonistes, canvia l'escenari de la campanya i també l'escenari electoral?
Jo entenc que no. Al final... El senyor Domènech és una persona que és molt coneguda, que naturalment té molta influència dins de l'àmbit de Falset i Comarca, però entenc que hi ha persones al front de les llistes de Convergència i Independents que tenen un alt nivell i, per tant, jo penso que no té per què influir.
Creu que milloraran els resultats de les anteriors eleccions?
La resposta és que ho intentarem.
Creu també que les autonòmiques... donat els mals resultats que va haver partit dels socialistes, poden influir també a nivell local?
Jo entenc que no, bàsicament, i això ho sap tothom, les municipals, bàsicament, la gent vota les persones i no tant les sigles, tot i que és evident que les sigles, doncs, per determinades persones, poden tenir algun tipus d'influència. Jo entenc que no.
Repassats molts dels temes que afecten al municipi, deixi'ns que acabem aquesta entrevista fent-li algunes preguntes relacionades amb la vida de Falset, amb la història i amb la seva cultura. Un petit qüestionari, una mena de mini-trivial. S'atreveix?
Bueno, intentaré.
Molt bé, primera pregunta. Quants habitants, sent amunt, sent avall, hi ha censats a Falset?
2.935 a l'1 de gener del 2010.
Què és una quartera?
Una quartera és una mesura que en el seu temps s'utilitzava per mesurar, per medir el gra.
Quina singularitat o simbolisme tindrà la Provera encamisada?
Home, jo entenc que el fet d'haver estat declarada festa nacional, naturalment que l'orientarà d'una forma diferent i intentarem potenciar-la.
Em podria dir el nom de dos gegants de Falset?
Naturalment, Gregori i Càndia.
A quina categoria juga el Falset esportiu?
A tercera regional.
Qui va escriure l'Òmnibus de la Mort?
El Toni Orensans, a més molt bon llibre.
Qui va ser el primer alcalde escollit democràticament després de la transició?
Si no m'equivoco, el senyor Ramon Aleu.
Quin any celebra la cooperativa de Falset el seu centenari?
1919, serà el 2019.
Les relíquies de quina santa es diu que reposen a l'església de Falset?
Santa Càndia.
De quina obra de Salvador Estremifà es va fer un muntatge audiovisual en el seu dia?
Aquí m'has agafat, no ho sé.
Doncs, senyor Torralba, ha encertat la meitat, o una miqueta més de la meitat de les preguntes. Posteriorment ja direm una mica com han anat tots els resultats entre els diferents candidats i, sobretot, agrair-li que hagi estat aquí, que hagi acceptat aquest qüestionari que hem volgut fer una mica per acabar aquesta entrevista d'una manera diferent i reiterar-li, doncs, la gratitud perquè hagi pujat aquí i li desitgem molta sort de cara a aquesta campanya electoral.
Molt bé, gràcies.
Doncs amb el qüestionari al senyor Jesús Torralba, cap de llista del Partit dels Socialistes per Catalunya, acabem avui aquesta entrevista. Gràcies a tots per estar a l'altre costat i també especialment al Jordi Soldevila que ens ha acompanyat a l'apartat tècnic.
Eleccions municipals a Ràdio Falset.